Vivències a Ona Codinenca.
Sigueu, com sempre, molt benvinguts de nou a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències, que us oferim tots els divendres de 9 a 10 del vespre, els diumenges a les 6 de la tarda i el dilluns a les 12 del migdia. Sigueu, doncs, benvinguts de nou al nostre programa, en el qual intentarem oferir-vos una hora plena de records i enyorances sense oblidar l'actualitat del nostre estimat Sant Feliu. Vivències és un programa sota guió i direcció de Lluís Capdevila, que compta amb la col·laboració de Victòria Molet.
Hola, bona nit.
Maria Torrents.
Bona nit a tothom.
Josep Maria Joaneda.
Hola, bona nit.
Àngel Falqués.
Hola, bona nit.
I la que us parla, Rosita Figueres. I el control, com sempre, en Jordi Massaguer. Avui contem, com ja és habitual, amb la nostra Vicky, la cuinera de torn, que ens explicarà alguna de les seves sabroses receptes. Ens acompanyarà en Josep Lluller, que ens explicarà les seves sensacions al viatge col·lectiu que va organitzar a les Terres de l'Ebre, que foren escenari de les sangrants batalles durant la Guerra Civil. I seguirem amb un repàs a l'agenda de l'actualitat local.
Amics i amigues oients, pareu atenció i prepareu llapis i paper per no perdre detall de la suculent recepta que us proposaran que us proposarà la nostra assessora culinària, la Vicky. Comencem? Vicky, endavant.
Bona nit. Bé, ara com que s'acosten festes, he pensat que podíem fer. És ben bé doncs, per col·laborar, però no és...
Però vols dir que no, això no dona peu, que com que no ho entenem bé o no tenim temps d'escriure, llavors busquem el teu blog?
Jo crec que no, que les que el busquen és perquè el troben al Facebook. El del Facebook sí que molta gent em diuen que el miren i que d'això, però d'aquí no... Un em penso que hi ha que em diu que m'escolta.
No, però no al moment d'escoltar. Si t'escolta i sap que fas una recepta, després pot ser que miri llavors el teu blog.
Pot ser, pot ser, però...
Diríem que és com una propaganda, no?
Tu t'ho perds, eh? El teu blog anirà molt a menys, eh?
Si no, oi que sí, Lluís?
Li baixarà l'audiència, eh?
Home, tinc 60 seguidors, ja estic contenta.
No, però els perdràs quasi tots ara, si no els recordem cada 15 dies.
Bueno,
ja en parlarem.
Una cosa, jo si algun dia fan un programa que sigui de menjar, sí que hi hagi col·laboració d'altres persones, sí. Però és que jo veig que aquí fan coses doncs, més importants, molt importants, culturals i molt de, que expliquen coses d'aquí. Però una recepta aquí no hi lliga.
Més important que la boca. Yeah. Hi ha alguna cosa més?
Hi ha alguna cosa més?
Ja, yeah, si ho fan, sí, però...
Lluís, em fa l'efecte que el sou que li pagaves és poc.
Si ja l'hauré de pujar,
perquè
m'han dit...
i no marxarà.
M'han dit que me'l doblaven, eh? Sí. Però ja dic que no.
Des de l'ego, els oients no sé si la trobaran a faltar, poder no, però nosaltres sí. Aquesta coca que ha dut avui...
Ara, la coca que ha portat avui...
Fa una bona cara,
Jo només espero una pausa per poder-la menjar, eh?
No serà que plegues perquè sempre et demanem que portis coca?
No, perquè no porto sempre, perquè ja l'havia de portar fa temps, perquè llavors el Joaneda va dir que portaria l'enciamada, ens vam esperar...
I la va portar.
La va portar, però llavors boníssima, el senyor Lluís Capdevila se'n va anar por ahí, sí. Ja no vam fer res aquella setmana, o sigui que la portada d'avui, que és de dalt, i perquè em despedeixo.
Gràcies, t'ho s'agraeix molt.
O sigui, perquè féssim tots, i siguéssim els de sempre.
Pots estar segur que t'enyorarem, eh? Sobretot per les coques, eh?
Un dia us vindré a veure i em portaré un altre.
Molt bé, això ja ens deixa una mica més contents.
Jo ara m'agradaria que hi hagués el nostre antic col·laborador que el trobem a faltar, el Pere...
Turon.
El Pere Vallcorba.
El Pere Fontserè. Perquè un dia vam portar unes espardenyes i les va ensenyar davant de micròfon perquè tothom les veiés. Doncs ara podies fer igual que el Pere, agafar la coca i presentar-la al micròfon perquè tothom la veiés.
A mi si em porteu un fogó i tot el necessari també us ho faré, no tinc cap mania, eh?
No, escolta, no us busquis feina, porto fet i que nosaltres la gana ja la tenim.
No, el que farem un dia, si per cas, és anar-la a entrevistar mentre ho fa i llavors que ens convidi.
Però el dia que vam fer l'arròs de la ràdio també la vaig fer, i l'any passat també. Sí. Que a mi no em fa res, aquest dia em vaig fer 4, les he regalades totes. Però que, perquè m'agrada, ho faig perquè m'agrada, eh?
Sí, el que dius això, l'arròs de la ràdio? A mi hem de fer un civet, no?, dels de la ràdio?
Sí.
Com ho tenim, això, el civet?
Està a punt de posar-lo a macerar.
Però compteu-m'hi, eh?
Ara ja el tenim.
Fa 2 anys que està a punt de macerar, és que quedarà ben amacerat aquest civet, eh?
Aquest any el van a caçar encara, eh?
No. Caçat ho és, eh? I a dins el congelador també hi és. El que passa que falta que el cuiner se'm decideixi.
Bueno.
Jo vaig estar amb les monges també, que vaig donar classes de cuina i havien posat una ampolla de butano i tot això, però van dir que no podia ser allò, perquè era un perill i podia ser veritat. I vaig haver de deixar-ho de fer.
El butano o la cuinera?
No, se'n podien anar al cel de pet.
Lluís, que tot, aquest Nadal...
Tot.
Hauràs de dinar sempre
no,
a casa,
no, et refereixo perquè...
Que no aniràs
perquè
convidat.
Perquè els pobres jubilats que... No personalitzem, no poden menjar massa fort. Han d'aquestes festes, han de fer bondat.
Ja ho saps, Vicky.
No era el perill el butano, no era el...
Vicky, una sopa d'all li fas quan
Vicky. Una sopa d'all i pa amb tomàquet i s'han anat més bé.
Perquè tot el que feia allà eren coses bastant assequibles i que les podia fer tothom. No, home, suaus, però que les podia fer tothom, perquè són... És que ja ho sabeu, jo no faig cuina de bona. Bona. Sí que ho és.
Sí que és boníssima, carai.
Sí que ho és, ja ho saps tu. Però no és que sigui bona, vull dir que faig coses senzilles que jo he après de fer, que m'agraden, que provo, si em van bé, i llavors potser vull tornar-ho a fer, si no m'ho he apuntat no me'n recordo, però vull dir que faig coses senzilles, fàcils.
De totes maneres, li donem les gràcies, no?
Sí. I ella no cal que vingui, però la coca que la porta.
Ara, la coca
que la... Oh, quin amor que em teniu, eh?
Sí,
bé.
Bueno, doncs gràcies a tots, si algú m'escolta, gràcies a tots.
Direm al control que posi una mica de música i ja no parlarem de menjar, parlarem de coses més espirituals,
sí,
oi?
Més sèries.
Més sèries.
Sí.
Bé, quan he dit coses més sèries, volia fer una petita referència que l'altre dia, la setmana passada, a la biblioteca va haver un recital poètic que jo hi vaig anar amb molta il·lusió perquè me'n recordava aquells dels mots del 3x21, que quan recitaven era estupendo, i resulta que hi ha, és allò que em va recordar que quan jo era jove hi havia un senyor rector Sant Feliu que era molt trempat, i que deia, els sermons curts remouen el cor, però els llargs remouen les cadires. I com feia 2 hores que aquella senyora que havia fet no sé quantes poesies, que era aprenent a fer poesies i aprenent a recitar, i llavors va venir aquell altre sacerdot de 90 i tants anys, que també... I dic, no s'acabarà mai això, sembla aquell sermó que remou les cadires. Bé, per cert que va estar molt bé, però... Això, els sermons curts
i
els recitats curts van més bé.
De vegades, si és una mica curt, ho trobes més...
Per això el director de la ràdio ja ho té catalogat. Diu, vosaltres, sermons curts, una hora i prou,
no ens en deixin més.
Això era amb la pel·lícula Lo que el viento se llevó, dir Lo que el culo se cansó, perquè durava 5 hores.
No, però era molt mal que aquella pel·lícula. Era molt interessant. I pensar que es va fer l'any 1929 i amb color... Escolta'm, mira, per treure's el barret. Que aquí encara vivíem en blanc i negre, el 1929. Bé, posem una mica de música.
Noche de luz y felicidad. camino de Belén caminan los pastores, camino de Belén van derramando flores, camino de Belén que ya llegó el Mesías, camino de Belén el Hijo de María, camino de Belén caminan los pastores, camino de Belén van derramando flores, camino de Belén que ya llegó el Mesías, camino de Belén el Hijo de María.
María, y ya está con nosotros y el Hijo de Dios, y nos trae un mensaje de amor y esperanza en la Navidad.
A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré.
No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz, con mis deseos a tu alma llegaré.
Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.
Hola, bona nit, torno a ser jo, un moment només. Perquè m'he descuidat d'anunciar que demà, dissabte, a les 6 de la tarda, a la Coral La Poncella fa el concert de Nadal. Abans l'havien fet el dia de Nadal, però resulta que hi ha cantants nous, que tenen família i marxen i tot això, i el fem demà a la tarda. O sigui, a les 6 us hi esperem a tots. Al centre cívic, a la sala d'actes.
I aprofitant la benentesa, la Coral La Llum, el dia de Nadal, després de la missa de 11, també farà el concert de Nadal.
Molt bé.
Molt bé. Tot un concert,
no, ja es veu que fa tota la setmana que ensegeu, que avui el dia s'ha llevat radiant, un pa de sol.
La nostra professora diu...
Lluís, estàs molt negatiu avui, eh?
La nostra professora diu que no ha de ser un concert, ha de ser un espectacle. Dic, doncs, bueno, farem un espectacle, potser sí que el farem, sense ganes.
Molt bé. On anem ara, Lluís?
Ara anem a les Terres de l'Ebre, oi, senyor Uller?
Sí, però sí, aquí a l'amic Uller ens farem un viatge cap a les Terres de l'Ebre que en sap molt, eh? Som-hi.
Això de saber-ne molt no, però no vaig fer el viatge. Fa el 23 i 24 de novembre vàrem fer un viatge cultural sobre el tema de la batalla de l'Ebre i ens va dirigir l'Assumpta Montellà, que també vam anar-hi a la maternitat d'Elna. L'Assumpta, com clarament és molt expeditiva, explica molt bé, és molt clara, i ens va explicar una mica els conceptes de la batalla de l'Ebre. I el vam viure in situ, vam estar mirant els llocs, no vam poder-ho tot, que només van ser dos dies. Jo voldria remarcar un dels llocs a Gandesa, a Corbera, que Corbera va quedar arrasat, només va quedar el campanar. I el campanar el van salvar perquè els nacionals deien que l'aviació li anava molt bé per agafar com a referència per la zona que a partir d'allà tenien que bombardejar. El fet és que es podia parlar d'una mica de la batalla, com va ser i per què va ser. El fet que recordo que l'Assumpta ens va comentar, hi havia tres conceptes importants. En aquell moment hi havia l'Azaña, el govern, estava el Negrín i necessitaven una victòria. Ja portaven moltes derrotes i necessitava una victòria. Franco estava atacant València i, per tant, tota la part llevant els hagués caigut. I aleshores tenien que fer una batalla perquè el Franco tirés enrere. I una altra era que esperaven la reunió que tenia que haver-hi entre l'Anglaterra, amb el Chamberlain, a França, amb l'Eduard Daladier, a Itàlia, Mussolini i en Hitler, per parlar sobre Txecoslovàquia, que el Hitler volia anexionar-se. I es havia anexionat a Àustria i ara n'estava a Txecoslovàquia. Això era una situació molt crítica, perquè si aquesta reunió li paraven els peus a Hitler i a Mussolini, probablement li haguessin parat els peus a Franco. i aquestes eren les jugades que ells tenien. Per tant, què van fer? Li van fer primer fer la pressió atacant la batalla de l'Ebre perquè el Franco tingués enrere i no tanqués València. Com ho van fer? Agafa el Negrín, li diu el Modesto, no, li diu el Rojo, que ell era el que manava ja tot el tema militar, i el Rojo li va encarregar a Juan Modesto, que era un home de 39 anys, un tinent coronel, per fer la batalla de l'Ebre, per preparar-ho tot. I el maig del 38 es prepara ja totes les, el que és la reforma de l'eixit de l'Ebre. I ve tot el Quinto de Biberón, agafen gent també de reservistes del 35, que li deien la lleva del sac, tots cap allà. Això, el Quinto de Biberón neix de 17 i 18 anys. Dos mesos portaven d'entreno militar i, bueno, els pobres jo no sé com podien anar allà a la feina. Total, que van aconseguir uns 60-70 mil homes amb unes característiques bastant dolentes, però bueno. I després tenia dos mandos molt bons, el Modesto, que era el Manuel Tagüeña, que el Manuel Tagüeña era un físic, 25 anys, físic i matemàtic. Era molt apreciat pels soldats, va ser molt apreciat, era un home molt intel·ligent, i inclús després de la guerra va anar a Rússia, i a Rússia el van fer ja professor dels nous militars russos. O sigui que era un home, un xicot a 25 anys, que s'ha de dir. I ves, hi havia l'Ister, era més bèstia, així de clar. I a l'Ister ja tenim una història aquí a Sant Feliu d'aquest senyor. Total, que preparen l'atac, i l'atac era el següent, atacar les parts superiors, diguéssim, més amunt d'Escó, el Flix més amunt, i la part inferior, de manera que el general Yagüe, que estava al mig, defenien el territori, es despistés les tropes i així la part mitja, de manera que poguessin atacar bé per la part interior. I així va ser. Van fer l'atac, als dos extrems, el dia de Sant Jaume, perquè el Santiago, patron d'Espanya, li van tocar els nassos al Franco, així de clar. Era perquè no entrés a València el dia 25. I el Franco, bueno, no es va moure. La veritat és que no es va moure. Van fer l'atac, van entrar a 800 quilòmetres quadrats dintre, van arribar a Corbera i el seu objectiu era Gandesa. Gandesa era fantàstic perquè era els punts de connexió. Però allà el general Yagüe els va frenar. Què s'ha de dir? Home, que els republicans anaven una espardenya, els altres anaven en canons, molt ben equipats, amb avions, que la república no tenia quasi bé res, i el que tenien els soldats tenien una moral de ferro.
Escolta, i de l'hora de Moscou què vam fer, doncs?
L'hora de Moscou era el material que arribava, que era material txec, bastant vell, i sobretot molt de la Primera Guerra Mundial, i obsolet total. És a dir, es trobaven amb metralladores, i perdonem l'expressió, que per fer generals hi tenien que pixar-s'hi, així de clar.
Perquè feia molt fred.
No, perquè les metralladores, quan es escalfen els tubs, posaven vermells, i per refrigerar-los hi tenien que pixar, així de clar. Cosa que els alemans ja tenien les MG, que eren molt més potentes, metralladores molt, molt bones. El fet és que a davant Franco hi posava els moros. Ho diuen clar, posava els moros. I els republicans hi posaven els joves. I els joves van demostrar una gran valentia brutal. És que llegeixes els relats, hi ha un llibre molt bo, que és de l'assumpte, que és els 115 dies de la batalla de l'Ebre, que l'aconsellaria a tothom que el llegís, perquè està fet... Primer explica una mica la història, però després està fet per persones que expliquen la seva vida en allà. Hi ha un del reguetè, per exemple, que explica els reguetès. Però després hi ha els altres que expliquen tot el que van patir les trinxeres. Però quan vas a veure allà el viatge aquest, veus les trinxeres allà, i et poses allà i dius, ostres, Déu meu. I després hi ha el centre de control de comandament del Tagüeña, que era quan perquè després quan va passar una cosa, quan va fer l'atac, van defensar, van lluitar molt, el terreny era molt bo per defensa, els sapadors van treballar com bojos per defensar-ho, però el dia 29 de setembre es va fer la trobada aquesta de Chamberlain i del Dallier, Mussolini i Hitler, i va fracassar.
A Múnich,
sí. I el problema és que va fracassar. Hitler, a Chamberlain anava a Anglaterra amb un paperet dient, mira, he aconseguit el tractat amb Hitler. El president que està en aquell moment, quan estava el Churchill, se li enfotia, va dir, tu ets tot toquer, com és que aquest t'ha pres el pèl, i així va ser. I és que va passar, que després Negrín va dir, retirada, perquè ja no tenia sentit d'estar lluitant allà, perquè van morir molts. Penseu que hi havia turons, que la Serra Cavallera, que amb 300 canons, disparant durant 8 hores, i després passava l'aviació sobre... I a sobre encara li sortien les metralladores republicans que encara els paraven.
pensa que jo vaig fer el servei militar dels anys 50 i
a menys 4. Mal que vaig fer el servei militar.
Sí, però ja havia passat la batalla de Capoll a l'Ebre, allà a Gandesa. I ara hagués volgut venir molt, m'hagués estat venir aquella excursió que vau fer, però com que havia tenir una nòvia que era la carnissera de Gandesa, la meva senyora va dir, tu, no, aquesta excursió no, que hi ha molt mals records i que veuràs, encara ja on mataven la gent, i però si no vaig veure cap de mort jo. Només el jovent de Gandesa feien, a part d'anar a tallar raïms, que també s'hi guanyaven una mica la vida, vivien de recollir
material.
Fins que... L'exèrcit espanyol va dir, esto para nosotros. I llavors era un destacament militar. Jo ja he viscut, no hi has anat.
Però a Gandesa hi ha una cosa que volia explicar. A Gandesa hi ha un museu extraordinari.
Del vi.
Però espera, que hi ha una cosa molt bona. Hi ha un panell, que és un mural tàctil, i ja des del primer dia fins al 115, que van estar a Batalla de l'Ebre, pas a pas, com van anar el front, com es va anar moguent. I és bestial, perquè està fet amb les dades dels republicans i les dades dels nacionals. I és tot, perquè això ara està obert, o sigui, el govern espanyol m'ha obert i ha deixat que ho poguessin mirar. I qualsevol estudiós que vulgui conèixer-ho bé, nosaltres hi volem tornar, eh? Vull dir, em dic nosaltres perquè hi ha gent que vam anar allà i vam dir, no, hem de tornar aquí, hem de repassar-ho això, perquè això és molt interessant. Doncs això es permet veure la batalla com va ser. I després hi ha un lloc, i vull referir, perquè Manuel Toguenya, que avui el realçar perquè era un home molt intel·ligent i que els soldats se l'estimaven, que això és molt important, el Modesto, al veure que la tenien que fer el retirar, li va dir al Toguenya, hauries de preparar tu la defensa de la retirada. Perquè era complicat, eh? El Franco estava atacant ja per baix de l'Ebre i tenien que passar per Flix, que és la part superior. I això, el Toguenya ho va fer-ho. I va fer un front de 1.000 homes que van tenir que defensar Frau Franco i van morir tots, eh? Voluntaris.
Parlant de morir, quants, tu calcules que ho has estudiat, 30.000, quants 30.000, morts?
30.000 homes entre els dos costats, comptant els dos, eh? I actualment en el centre hi ha un memorial, que està molt bé, quan troben un cadàver, l'agafen, li treuen l'ADN i després el guarden. I després, si hi ha algun familiar que diu, jo crec que el meu pare va morir allà, o el meu avi, doncs el teu ADN, i si el troben, t'avisen i et pots endur-te.
Aviam, només per al·lusions, és que jo vaig conèixer un excombatent de la Batalla de l'Ebre, que va ser el meu sogre, i ell m'explicava que el que li feia més por era travessar l'Ebre amb aquelles barques, perquè ell no sabia nedar.
Sí, sí, això també ho explico.
I el que va recalcar molt era la valentia dels brigadistes internacionals, que diu que ells es posaven allà amb una metralladora...
I ho diré per què.
I si quedava, eren els últims que marxaven d'allà.
Els brigadistes, fixa't, eren... La gent del Partit Comunista de diferents països, que anaven amb ideologia, ells veien que a Espanya s'estava jugant al feixisme. S'estava jugant al feixisme. I a Europa ja notaven que el feixisme estava avançant. Aleshores, molts d'ells eren alemans, que ja s'havien enfrontat amb Hitler, i van haver de marxar. Hi havia molts francesos, també n'hi havia, anglesos, hi havia italians, perquè els italians s'havien enfrontat amb Mussolini, i clar, aquests no anaven amb la pistola darrere que els altres els amenaçaven, ells anaven endavant perquè ells creien que tenien que lluitar i que tenien que avançar. I clar, estaven motivats per lluitar.
Lluller, jo m'estic mirant el Marià Hispano, que és historiador, i no sé, fa molt el cap, no sé si diu que està d'acord o no està d'acord. Estàs d'acord amb el que explica?
Estic d'acord, sí.
Sí,
ja,
bueno, menys mal, menys
sí,
mal.
Sí, sí, sí.
Anava dient que sí amb el cap.
Sí, bueno. Diu, només una mica de cosa, que era sobre l'Enrique Lister, que quan a la retirada va passar per Sant Feliu...
Per això, que és una història.
Va arribar aquí a Sant Feliu i va demanar que es volia afaitar. I tot el barber més jove que hi havia era el meu pare. O sigui que el meu pare el va afaitar i el va deixar ben polit perquè pogués marxar cap a Moscou.
Veus?
Bueno, doncs això és una mica... I el més interessant és que vam veure tot això, vam veure també el Toguenya, el seu centre operatiu, i es veu ben bé Flix, es veu ben bé Ascó, es veu ben bé la Móra d'Ebre, a la dreta, i com ell podia controlar tota aquella zona. Penseu que en aquest moment s'estan excavant totes les trinxeres, s'està recuperant tot, és fantàstic, estan posant panells orientatius perquè la persona que ho pugui veure A mi ens van pressionar molt. Jo penso que si algú està escoltant la ràdio i va fer el viatge o ha anat allà, crec que corroborarà el que estic dient.
Bueno, com que estem explicant les nostres batalletes, també explicar la meva. Jo vaig estar mig any allà a Gandesa, o poder menys, i resulta que aquella gent ho passava molt malament allà als anys 54 o 55, i els americans van advocar-hi molt menjar, molt menjar. Una mantequilla salada que era boníssima. I resulta que aquests pobles allà al voltant doncs ho repartia l'agosil del poble, i com que coneixia la gent, n'hi havia uns que els hi feien més bona mesura que els altres. I jo, com que el quartel, que érem 30 soldats només, jo era de transmissions, que reclava els detectors de metalls de les bombes, no? No vaig anar mai a la muntanya, els reclava allà al quartel. Doncs em van llogar, perquè vaig explicar amb el capellà d'allà que havia fet a casa meu tio, dependent d'un colmado, diu, així tu sabries repartir, i tant, que no sé, mare, Déu sincer. I em van llogar a tots aquells pobles, els capellà, veu que ho feia molt bé, que repartia molt bé, i molt equitativament, I tots aquells pobles del voltant van passar molta gana, i els parlo d'any 34, 44, 54.
De fet, vam veure Gandesa, que era la cooperativa que l'any passat, aquest any, va fer els 100 anys, i una cooperativa vinícola molt interessant, que a més t'ho explica molt bé, i crec que els hi va donar molta vida. I la part... vull dir, és una, la Terra Alta és una terra que sí, és de... El que ens va dir l'Assumpta, diu, tal com ho veieu ara, era com era la guerra. O sigui, el terreny no ha canviat. L'únic que ha canviat és que ara hi ha uns molins de vent, això sí. Hi ha molins de vent de que fan energia.
Ja, Marian, sembla que vol dir una cosa. L'història d'allò professional que posi els punts sobre les is.
De cara a la comarca, recordar també els serveis mèdics que hi havia al front de l'Ebre, entre els quals estava tot el senyor Grífols, que va portar l'avi, que es va haver d'exiliar a Anglaterra després, i que els seus fills han muntat el negoci ara, que van muntar tots els sistemes contemporanis de poder fer transfusions al front. Va ser un invent del senyor Grífols, d'aquí ve tota la seva indústria, i penso que està bé recordar també les aportacions en paral·lel. I el servei mèdic va ser molt important a Catalunya. Tots van acabar a l'exili, els grans metges, però diguem-ne que, com a mínim, això és un reconeixement a aquest empresari, no? Aquesta família que continua, però que té una història al darrere que és molt, molt interessant. Té un museu a Barcelona i allà t'expliquen també tot aquest sistema que va inventar ell per poder portar les transfusions al front.
I hi ha l'anècdota, que suposo que és veritat, que em sembla que era el doctor Trueta, que el rei emèrit, anant a esquiar, ho saps més bé que jo, no? Què va passar? Ah, no, bueno, com que deies que sí. No, que es va trencar la cama i el va operar el doctor Trueta i li va arreglar força bé. I estava molt agraït, encara era el príncep llavors, I li va dir, ¿y qué puedo hacer? Diu, mira, cuando te cases, tengas un hijo, no le pongas Felipe. I quan casava, clar, com que són tan bona gent, aquests els espanyols, doncs el que va fer, posar-li Felipe.
És el nom Borbó, sí. Això toca.
Això toca. Bueno, això ho expliquen, jo no hi era.
També és interessant, és l'actitud que tenia Franco a la guerra. Per exemple, i quan tenia que atacar, el que feia primer era bombardejar la bèstia, arrasar-ho tot. De fet, es veu que quan va estar a Marroc ja va tenir actuacions d'aquest tipus. I contra un poble no quedava ningú, allà no hi havia enemigos, tu, no quedava ningú. De fet, els masons no el van voler acceptar perquè el van considerar que era un carnisser. I clar, això es nota menys amb les escritures que llegeixes aquí del llibre, de que ell quan atacava 400 va tenir la Serra Cavallera, perquè primer va atacar pel mig a la bèstia, i a la bèstia el van frenar. I es va dir, bueno, actuaré amb estratègia, i va treure la Serra Cavallera cap a la dreta, i va amb 400, sembla que eren 400 canons, 500 canons, van bombardejar, imagineu-vos, 500 canons, es veu que a cada 100 metres hi havia una explosió. No sé com ho van aguantar.
Però aquestes tàctiques ja estava assessorat per l'exèrcit nazi, que després van fer la guerra Jampec, aquesta que deien que era la contrària a la que havien fet servir a la Primera Guerra Mundial, i la va posar en pràctica a la Guerra Espanyola. Aquesta d'atacar ràpid, de moure't i de no fer guerra de trinxeres, que era el que havien patit a la Primera Guerra.
Però el fumut és que va haver-hi un tractat el 28 de setembre, que van plegar... les brigades internacionals van marxar, els van fer fora, i Franco també va marxar, però van marxar 10.000 italians i portuguesos. Ara, la Legión Cóndor, els canons i les metralladores, i això es van quedar tots aquí, eh?
Bueno, acabem aquí, perquè estem amb vigílies de Nadal i...
No, perquè podem acabar aquí? Podem acabar dient que es van retirar i que... No, jo vull acabar bé, No, un moment, sisplau. Jo vull acabar bé.
L'audiència ens va marxant, eh?
Jo vull acabar bé.
Dies de pau i tranquil·litat.
El tinent coronel Tagüeña va salvar 40.000 homes amb les seves defenses i van passar el riu. Va salvar a 40.000 homes. Vull que va bé.
És interessant, crec que val la pena.
Escolta, Ullet, convidarem el 31 de gener, que és el dia de l'alliberació de Sant Feliu, que llavors podem parlar d'això, però...
Quin alliberament?
No, l'alliberació.
L'alliberació d'ell.
Home, escolta'm, ara estem a una Codinenca, però jo abans estava a l'emissora de la Falange, tu no ho fes com tu, doncs ho celebràvem per tot l'alto, eh? Escolta'm, el 31 de gener torna, que en parlarem, que és el dia de... Vinga, una mica de música i canviarem de tema.
No em tallis que no estic fent... I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be
treetops glisten, children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I
bé, passem a una altra secció. Ara tenim l'Antonio Capdevila, que ens durà venir a parlar d'aquest, del concert de la Salvatana, de la, tot en conjunt.
De la festa del soci, de l'agrupació.
La festa del soci.
Exactament.
Molt bé.
Aviam, abans de començar, bona nit, gràcies per tornar, però sempre tinc, com vens cada any, que ja fa anys que vens, que et convidem i molt contents que vinguis, com us ho feu, els de les sardanes, per poder fer audicions de sardanes? Que teniu uns quants socis, però no gaires, i per fer aquesta, fer venir la Salvatana, que val un ull de la cara, la Salvatana.
Com ens ho fem? Tu he d'explicar tot com ens ho fem.
Bueno, sí.
Et puc assegurar que anem a buscar els diners sota les pedres, si fa falta.
Com formiguetes.
Com formiguetes.
No?
Ens anem, evidentment, a l'Ajuntament, anem a la Generalitat, anem a la Diputació, els socis, evidentment, i rifes, i entrades, i bueno, de tot, i acaben sortint els números cada any. A més, a la Salvatana la collem bastant, perquè, és clar, ja ve en unes èpoques que normalment no té la feina que té, per exemple, el mes d'agost, i et ve també amb un preu bastant més raonable. Però bé, la festa del soci sempre hem intentat que sigui la festa gran de l'agrupació, perquè creiem que el soci s'ho mereix, perquè ens aguanta tot l'any, perquè ve tot arreu, perquè sense els socis ja sabem que... O sense els socis i la gent del poble, evidentment. Sense ells nosaltres no faríem res. Llavors, aquest dia, el dia 6 de desembre, el dia de la Constitució, tothom ens deia, com és que el dia de la Constitució feu sardanes? Diu, precisament per això fem sardanes, no? Perquè és el dia de la Constitució. Per ensenyar-los que escolta, nosaltres fem sardanes també pel dia de la Constitució.
Doncs, bueno, el dia 6 de desembre, a les 12 del migdia, vam fer una ballada de sardanes amb la Salvatana. Ens vam anar a dinar i ben dinat a la tarda, doncs, a les 6 de la tarda vam fer el concert, que va venir bastanta gent, érem com 150 persones. I llavors, acabat el concert, una mica de descans perquè els músics puguin veure una mica d'aigua i canviar-se la roba, i el ball de gala.
Perdona, són de les orquestes millors que hi ha, no? I la Salvatana, actualment?
En aquest moment, la Salvatana i la Meravella són les millors que hi ha.
A mi em va agradar molt aquesta vegada, eh?
Sí?
Sobretot el vestuari, la presentació...
Aviam, tenim la Bisbal, que en aquest moment està una mica en vores baixes. Tenim els Montgrins, que ja fa 2 o 3 anys que tampoc no acaben de tirar. Que cojo, que no vol dir que no siguin bons, eh? Però els capdavanters, els que s'emporten avui en dia els més bolos de tot Catalunya, són la Salvatana, que és la primera, i després la Meravella, que els diu al darrere. Jo els he vist totes dues i, francament, són per anar-los a veure. Eh? Aquí a Sant Feliu, per la Festa Major, ens va venir la Bisbal, es va fer un concert, bueno, potable, diguem-ho així, un ball que a mi no em va agradar, perquè els vaig veure que no anaven ni vestits, anaven amb uns texans i una samarreta i unes sabatetes de res, i a mi no em va agradar. Però bé, cadascú té la seva opinió.
El problema és que el ball queden 4 persones, vull dir, el ball de Saló s'està acabant, almenys aquí.
Aquí hi ha molts puestos. És que el ball de Saló, bueno, el ball de Saló i els concerts també, eh? És més aviat de gent gran. Nosaltres fa 10 anys enrere, quan venia la Salvatana, hi posàvem al centre cívic 200, 220, 230 persones. Ara n'hi posem 140, 150. Què ho fa, això? Ho fa que hem perdut 70 o 80 persones en 10 anys, però perquè uns ja no hi són, i els que hi són, doncs, estan a casa, pobrets, que no es poden moure de la cadira. I aquests són els que anem perdent. Què passa? Que hi ha una generació, que en diem nosaltres, que la gent és dels 50, 60 anys, que no hi són, no sabem on han anat a petar. Diu que se'n van als centres comercials a donar voltes per allà.
Passar el rato.
Passar l'estona, sí. I a berenar i no sé què més. Sí.
Que és una llàstima, eh?
És una llàstima.
Una llàstima, però... perquè són els mateixos que llavors et diuen no feu això, no feu això altre, i en canvi quan es fa no hi prenen part.
Llavors no apareixen.
No apareixen. No apareixen.
Sí. Jo tinc la solució, per això, a les sardanes.
Ah, sí? Ostres, digue-me-la, va.
I pel català, si tornés a venir aquell Primo de Rivera i ho prohibís, segur que la gent tindria moltes ganes de ballar sardanes. Però encara es pot ballar, fa molta mandra, vols que et digui, jo?
Bueno, més que mandra, potser sí que és mandra, però jo crec que hi ha masses coses per fer.
Masses coses. No, i a casa hi estan molt bé, tu.
No, i a més
avui en dia... A casa els hi costa de moure.
Avui en dia tenim un cotxe, que amb el cotxe les distàncies s'han fet molt curtes. Sí. En poques estones te'n vas allà on sigui. I però no, en tantes
jo
coses.
Més aviat veig que a casa hi estan molt bé. La gent per aixecar els de casa costa.
I poder hauríeu de muntar una web, pel telèfon mòbil, no? Perquè jo hi vaig anar a la clausura, un festival que vam fer els de la FEDAC, no? De les monges, i tot eren mòbils, eh? Tot anava amb mòbil, eh?
Sí, però clar, de quina edat parles tu?
Oh, bueno, aquests que avui de començar a ballar sardanes,
no,
de 13 o 14 o 15 anys, aquests van mòbil, eh?
Aquests el mòbil el dominen, no veges de quina manera.
Una web sardanista al mòbil que puguis agafar, ballar sardanes, no una noia al meu costat, no, agafat el mòbil, pim, pam, pim, pam. No, i per això del mòbil, precisament ahir vaig anar a dinar a un restaurant de Sant Feliu, un petit restaurant, i em va llamar l'atenció perquè va venir una senyora d'uns 40 anys, i es va posar allà, es va sentar amb el mòbil, pim-pam, pum, arriba la seva parella, es van fer un pico, només un pico, se senta i va amb el mòbil. Van demanar, van menjar, i tenien una mà a la cullera, a la forquilla, i l'altra mà al mòbil. Al final van demanar les poses tot, es van tornar a fer un pico, i se'n van anar. Però no, el mòbil no el van abandonar, ni es van dirigir la paraula.
És un problema que hi ha amb els mòbils, és evident. A molts restaurants, els nanos de 3 i 4 anys els posen la tableta davant i aneu fent.
Sí, sí, sí.
I aneu fent, perquè si no fan nosa, si no fan nosa.
Si no molesten.
Entens?
Però, esclar, avui també ve que tu, Lluís, el mòbil no el fas córrer.
Exacte, aquest és el problema.
No, perquè el Jordi Massaguer t'ha posat un WhatsApp al dematí que li convenia anar una mica d'hora i tu no l'has llegit.
No, perquè els mòbils jo el tinc quan tinc una urgència jo.
Ah. Estaves dinant amb la forquilla i el ganivet.
Sí, sí.
No estaves amb la mà al mòbil.
No.
I la cullera.
No, la cullera. Si no, mirant aquells del que miraven el mòbil. Si m'hagués enviat el mòbil de la taula al costat, potser m'ho haguessin dit.
Bé, cap on anem ara, Lluís? Perquè bueno, tenim molta gent aquí.
Sí, i... sí, ja entrarà per feina, perquè tenim una hora i ja va passant sí. el temps. Que ens hem entretingut molt allà a Gandesa i, escolta...
Massa guerra.
Ens hem entretingut molt a Gandesa. Però bueno, mira, un dia és un dia. Una mica de música de transició i parlarem, que tinc una botella de vi que diu vegano, però no pot competir amb el xampany que ha dut la Maria. Però bueno, també ens el veurem el vegano, que tampoc fa mal el vegano.
I sabrem per què ha vingut la botella vegano.
Sí, ara ho preguntarem. Una mica de música i preguntem.
El Lluís ha vist una ampolla de vegano aquí, volem saber qui l'ha portada. Quins l'ha portada, aquesta ampolla?
I no té color perquè el que n'hi ha de cava, no sé com anirà això. Primer hem destapat el cava, el vegano encara està precintat i verd.
Quins l'ha portada, aquesta ampolla?
Sí, si tu l'has dut.
Bé, bon vespre, ben trobat aquí amb vosaltres. Soc l'Enric Blancafort, l'he portat jo.
Molt bé.
Gràcies per haver-me convidat i bé, he portat un vi amb la filosofia del vi que fèiem a Can Mahoma, que feia el meu avi, el Pere Montbrú, i amb això doncs hem fet, porto aquest vi, que és la marca Montbrú Bernet, la marca dels cognoms dels meus avis, i intentem fer un vi que sigui fet natural, fet com abans, i encara que no el fem de forma directa, doncs sí que ens el fan per nosaltres, amb varietats autòctones del país i bé, i què vol dir vegà? Doncs al final vol dir vegà que sigui fet amb clarificants, si és que fa falta, doncs amb clarificants que siguin inorgànics i que no siguin d'origen animal, perquè habitualment els vins industrials, entre ells el cava aquest que esteu degustant en aquest moment, doncs està fet
amb...
Ah, exacte, Lluís, és això que anava a dir. Està fet amb clarificants d'origen animal, que són, per tant aquí estem bevent clara d'ou, estem bevent greixos de porc o de vedella, o cartílegs de pollastre, o sang d'animals, etc, etc.
Oi.
Ens pleguem.
Però, a veure, tothom vol una cosa que sigui vegetal, quilòmetre zero, fet com abans, i aquesta és la filosofia del vi Montbrú Bernet i del vi de Can Mahoma que fèiem abans. I per això ja us he portat aquí un vi blanc que va molt bé per fer aquest aperitiu que esteu fent, que moltes gràcies per haver-me convidat en aquests dies abans de Nadal, i bueno, que he portat l'ampolla aquí
perquè volíem que portessis el vi vegà.
Jo sóc vegà.
Sí. Doncs jo tinc un amic que venia... Cada estiu faig unes reunions i tal, i els convidava, menjava i disfrutava i contava xistes. Des que és vegà, ha tornat prim, no conta xistes i està trist.
No, no, malament, perquè jo pensava que sóc vegà, encara estic més feliç.
Bueno, escolta'm, no t'he convidat ni pel vegà ni per la botella, que moltes gràcies per la portada. T'he convidat perquè sabem que et van donar un premi. Quin premi et van donar?
Doncs mireu,
ens alegra molt con un de Sant Feliu, perquè no tinc gaires alegries de Sant Feliu d'aquestes, que li donin un premi.
Doncs, mireu, em van donar un premi bàsicament per això mateix, pel vi Montbrú Bernet, per intentar... Jo sóc agent comercial col·legiat des de fa gairebé 20 anys en el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona, i cada any el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Barcelona i la Cambra de Comerç de Barcelona doncs convoquen uns premis, entre els quals doncs, hi ha innovació, empresa, trajectòria, etc. I aquest any em van donar a mi el Premi d'Empresa per haver transformat el que és l'empresa d'agència comercial, que és el que jo sóc com a professió, i també doncs, per intentar entrar a fer coses noves, entre les quals doncs, és la creació d'aquest vi, el disseny del producte, que vol dir doncs, un producte pensat amb un target de nous consumidors i, per tant, doncs, això, crear un producte per a nous consumidors en el nou mercat que estem desenvolupant avui en dia. I això és el que em van premiar.
Escolta, encara tens aquell showroom del carrer de l'Amargura?
I tant, el carrer Marinada, el carrer Marinada, sí.
Bueno, però s'entra pel carrer Amargura, o no?
No, no, allò és carrer Marinada.
Bueno, sí.
Carrer Marinada, sí, sí. Allà era la casa dels meus avis, que vam comprar l'any 18, i per això mateix poso casa fundada l'any 1918, amb un Brubernet, perquè és l'any que ells es van casar, el cavaler de Can Xec, i això.
No sé si només ho poden visitar els clients o els amics, bueno, els amics sí, perquè un dia el vaig visitar jo, i vas quedar meravellat dels productes que tenies allà exposats.
A veure, com a agència comercial, doncs és cert que tinc d'altres productes, a part del vi, tinc molts productes bàsicament de... Bàsicament, jo diria, Lluís, tu vas veure, de tot el món, sí. I molts d'Àfrica.
I em vas tastar un.
Exacte, i me'n recordo que a tu et va agradar molt l'Exeter, el corn beef, no?
Sí, perquè recordo que durant la guerra que jo era petit, els parents de l'Argentina no ens van enviar un sobre amb les cenisses de les cendres de l'àvia, com van enviar algú, no, nosaltres no, ens van enviar un paquet amb llet condensada i una llauna o dues llaunes de roast beef, que era boníssim. El teu ja era bo, ja, però com aquell de l'any 30...
És que aquella època hi havia molta gana, Lluís, hi havia molta gana, eh?
39, és com aquell...
Les famoses gambes de Palamós no les pots provar.
Em mengeu abans de que fos vegà, abans sí.
Ara no?
Ara no, ara no.
Tu que et perds, i sobretot el cap. Eh? El cap ara és boníssim.
Aquell que xucles, oi? No. Però, escolteu, realment, això dona per un programa, si voleu fer un dia, el tema vegà i vegetarià, però és que arribes a apreciar molts productes alimentaris que fins que no ets vegà o vegetarià no te n'adones.
Ho sé, tinc un amic coès i em
doncs
té boig.
Ja, això.
No, però aquell no fa cara de trist, eh? Fa gaire
no,
trempat.
No, d'alegre.
I
la barba se li ha posat fantàstica.
Exacte, va creixent.
Bueno, també podem dir que la ratafia també és una beguda vegana, no? No porta res, no sí. Porta greixos de porc, no porta res.
Però no porta rata.
Sí. No, no, mira sí. aquesta d'aquí. Aquesta, que és natural, feta a casa.
Ah, si està feta a casa, no està clarificada. No està clarificada.
No, aquesta és feta a casa.
Ja es veu que està mig tèrbola, per tant vol dir que és bona.
No, no, i la botella està mitges, ja vol dir que...
Ara la provaré.
Bueno, no sé si heu notat que hi ha molta alegria aquest programa, i és que entre el cava i les pastes i la ratafia...
Vai, una barreja avui.
No sé si l'acabarem, però bueno, si l'acabarà el número 4 sí que l'acabarem. Bé, escolta'm, què més vols dir? Ja ho has dit tot?
Bueno, jo estava aquí pel que em vulgueu preguntar, però també el que sí que és cert és que us volia felicitar des de l'última vegada que vaig venir en el programa que em vas convidar, Lluís, que ja fa uns anys, i que veig que aquest programa doncs es va...
Va més, oi?
Va més, nous col·laboradors i tal. Moltes gràcies per haver-me convidat i felicitats pel programa que esteu fent, que bueno, està donant el bo i millor del poble i que tothom se n'assabenti.
No, no, i queda en peu que un altre dia vindrà i... Farem això, vegetarià i vegà.
Mirarem en podem parlar,
en
sí.
En podem parlar, no?
Jo vull saber on podem comprar
aquest vi. Sí.
Doncs mireu, aquest vi aquí a Sant Feliu es pot comprar a Cana Rossa, aquelles paradoxes, no? Es sí. Pot comprar amb una carnisseria.
Sí. És la compensació, no? De la grassa.
Però, a veure, la certificació vegana no és només pels vegans, sinó és per aquelles persones que volen un vi fet com abans, amb clarificants naturals, el temps que faci falta per clarificar-lo, si fa falta doncs es posen altres elements, si no, no, i que sigui doncs això, un producte quilòmetre zero, fet com abans, etc. A Cana Rossa han confiat en nosaltres com nosaltres confiem en ells, per tenir-lo allà exposat.
Sí, l'he vist exposat.
L'heu vist exposat. Sí, la setmana passada, el dissabte, vam fer un degustació, es van fer una sèrie de promocions i jo estic convençut que si aneu cap allà doncs us donaran una promoció interessant perquè tingueu el producte, un producte fet com abans de Sant Feliu de Codines.
Quantes ampolles surten d'aquest vi?
Home, estem en el primer any des de que ens va llançar el producte, us diria que en aquest moment encara no hem fet recompte.
Més o menys.
Escolta,
digui-li que... volíem comprar quasi tot nosaltres.
Doncs cap problema, no us les acabareu, no us les acabareu.
Ara com fem al final d'any un resum de l'audiència que hem tingut avui, ja passarem per Cana Rossa a veure si ens donen un pernil, no?
Exacte. Escolteu, un pernil de Cana Rossa amb un bon vi Montbrú Bernet segur que lliga. Sigui blanc, negre o rosat.
Pel 31 de desembre, res de raïms, que això els raïms no és bagatge, els raïms. Un bon pernil i aquest vi...
aquest vi segur que lliga.
Aquí hi ha els raïms. Dins
aquí hi ha els raïms, exacte. Sí, sí.
Això em recorda el xiste aquell que no era veritat, però que explicàvem fa molts anys que l'avi o besavi o rebesavi de Cantalet li va dir al seu fill, quan es moria, li va dir, pensa que si un dia et trobes apurat, el vi també es pot fer de raïms, eh? El vi també es pot fer de raïms.
Sí, sí.
El feu també rosat i...
Sí, fem blanc, negre i rosat. Ens el fan al Bages. Per tant, nosaltres com vam estar buscant un productor que ens el pogués fer, perquè lògicament a casa nostra ara no tenim vinya, doncs vam buscar un productor que estigués a la vora d'on nosaltres estàvem produint, per tant vol dir de l'ADO Bages, ens ho estan fent a l'ADO Bages, aquí molt a prop, amb varietats autòctones de raïm. El que passa que, si us hi fixeu, els que ens estan només escoltant potser no, però vosaltres que esteu tots aquí sí, veureu que posa ADO Catalunya, i simplement posa ADO Catalunya perquè l'ADO Bages no ens acceptava el tap amb rosca. Perquè el tap en rosca és una proposta disruptiva, una proposta de futur, que a la fi al cap doncs, és una proposta per a que el consumidor sigui més fàcil obrir i tancar, conservar també, a la vegada és la millor forma que conserva les qualitats organolèptiques del producte, això dit per tots els enòlegs, i a part d'això és un sistema que és 100% reciclable, contrari el tap de suro, que només és reciclable el 70%.
Però no és més ecològic el suro?
No, el més ecològic és aquest.
Sí.
Perquè és totalment reciclable.
Però el que passa que el tap amb rosca, hi ha el perill que diguis, me l'han omplert d'un altre vi. En canvi, quan és tap,
sempre t'has d'assegurar, sempre t'has això tens tota la raó, Rosita, i sempre t'has d'assegurar que te l'han d'obrir davant teu.
Sí,
sí.
Molt bé.
Va, ja sabeu una altra cosa, no?
I el preu és competitiu?
Totalment.
Sí.
I un cop el proves, encara més competitiu. És a dir, el preu competitiu de fons en funció de la competència i entre els vins vegans és el... A veure, un preu competitiu...
Va, digues el preu. Quan val aquesta ampolla?
Un preu competitiu pot...
Aquesta ampolla, quan surt? Digue-ho,
és que quan parlem de competitiu...
Per la ràdio.
A veure, és que aquí ens equivoquem amb una cosa. Competitiu què vol dir? Econòmic? Barat? O realment que tingui una relació qualitat-preu?
Exacte.
Perquè això és una cosa...
Sí, sí. Barat és un peix, no en pots menjar.
Relació qualitat-preu, diria que és un preu que està molt bé i a l'abast de totes les mans, de totes les butxaques. De totes maneres...
No dirà el preu, al final.
No, podria dir el preu, però prefereixo que l'aneu a comprar a Cana Rossa directament. Que no us... que us faran una bona oferta i us faran un bon
preu. Escolta, un raïms, aquest vi i un bon pernil pel 31 de desembre serà una bona opció i una bona companyia, no? Com la bona companyia que tenim aquí, que és una nena molt simpàtica i molt maca, oi? Que es diu que ara la presentarem, que és de la família dels Prat, però ja no és Prat. Aviam, com te dius?
Jo em dic Marta Prat.
Ah, sí que és Prat. Sí,
la filla
del Josep Prat. Sí. Molt bé, que vol ser cantant, no?
Sí, bueno, intèrpret. Jo sí, cantant, actuant, ballant, el que em surti.
Mira, aquí tens aquest senyor del costat, que és molt amic de la Salvatana, que em sembla que ho fa més vella, i ho fan bé els de la Salvatana, eh? I sobretot, més jove, més bon tipus, i una veu molt maca, perquè ara el nostre control es posarà un acompanyament de guitarra, no? I ens cantarà, no? Sí? Vinga, doncs som-hi.
Espera un moment, eh?
És un moment, que es posa a punt. Mentrestant, nosaltres continuarem tastant aquest vi vegà, que va molt bé, no? A veure si l'acabem el programa.
Hi ha un moment d'expectació i silenci.
Sí, eh? Sí. Estic... M'esteu posant a prova ara mateix.
No, no, la gent de casa que s'està escoltant. Aviam com anirà això. Van fer molta propaganda que tenen cava, que tenen pastels i això, però nosaltres, la gent de casa, no en tenen. Però bueno, escolteu, si voleu venir aquí a l'Ona Codinenca, encara en queda, podeu venir. Però saps què passa? Que ara som a les 7:30 i el programa no sortirà fins a les 9, i si veniu ja la ràdio ja serà tancada i ja ens ho hem menjat tot, però ho sento. Un altre dia, d'aquí 15 dies, veniu a les 7 i el que hi hagi ens ho repartirem com a vells germans.
Què, Lluís, tenim la nena a punt?
Sí, ja la tenim a punt? Doncs vinga, endavant, la guitarra i la nena.
Yellow diamonds in the light, and we're standing side by side as your shadow crosses mine. What it takes to come alive, it's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it go. We fall off in a hopeless place. 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 In hope and door, love and life I will divide. Turn away cause I need you more. Feel the heartbeat in my mind. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let go. We fall off in a hopeless place. 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 In the light, time's time crosses my eye. Right beside hope is placed. We fall off in a hopeless place. 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 In a hopeless place. In a hopeless place. We fall off in a hopeless place. In a hopeless place.
Molt bé.
Molt bé.
Bé, aquí tenim un ex-cantant que encara a vegades canta. Com ha anat això, senyor Joneda? El nostre assessor musical.
Bé, el que crec és que la tessitura és molt alta i amb una tessitura una mica més baixa la trauries encara molt millor.
Sí?
Perquè és molt alta, saps? Tu tens una veu de soprano, però crec que la podries cantar un to o dos més baix.
Més baix.
Et quedaria molt millor.
Sí, sempre tinc tendència a pujar.
Sí, ja ho veig ja.
Estem convençuts però, que per la Salvatana no.
Però ens ha agradat molt.
Sí, home, sí. Sí, per la Salvatana sí, no?
Més tradicional, no, Salvatana?
No,
canta
de Salvatana, canta de tot.
Sí. Bé, escolta, jo faria una proposta. Tu que cantes tan bé...
Gràcies, molt amable.
Podries fer el pròxim programa o d'aquí un mes o així, podíeu ensejar un número tots dos.
Per exemple. Sí, sí. Podíem cantar, és la moreneta.
No, això no, això no, això no. El control es diuen que s'ha acabat, no? Falta un minut, no? No, ah, no, no deia que no, no, feia així amb el dit.
Ja, ja.
Bé, bueno, amb el dit, per fer-nos córrer el dit, perquè faltava un minut. Bé, si ens despedim...
Sí, avui teníem un plan per parlar amb el Marià, no ens hi ha capigut.
El pròxim, no?
El pròxim.
Havia de venir el senyor Caldes, tampoc ha vingut, havia de venir el...
Però Déu-n'hi-do, no? Quin programa hem fet? Clar que sí.
És que avui hi ha overbooking.
Els substituts han superat els...
Ai que sí?
El torer principal.
Aprofito 20 segons, que avui venia a parlar dels Reis d'Orient, de la història dels Reis d'Orient. Sí. Si us plau, que els pares i les mares s'estudien una mica el tema i expliquen als nanos quina és la tradició, qui eren, i que no, els nanos no es pensin que és un tema de consum només. No, hi ha una història molt bonica al darrere, que poden entrar per internet, poden veure bones entrades i que, si us plau, que ho facin, que val la pena.
Són els únics reis que jo crec.
Val la pena.
Els únics.
Els partits de debò. Sí, adéu, sí. Adéu, adéu,
adéu. 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 Adéu.
Bones festes, bon Nadal, fins any nou.
Joyful and